Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les elevades taxes d'absentisme laboral registrades durant la pandèmia no s'han dissipat amb el retorn a la normalitat laboral i també social. Tot el contrari, el problema ha passat de ser conjuntural a estructural per les llargues llistes d'espera en el sistema sanitari públic, la inseguretat d'aquestes prestacions i el laberint burocràtic que hi ha entre la seguretat social i també les multes. El resultat d'aquest desgavell, doncs, que tot ha anat a pitjor des de l'any 2018. Bona tarda, soc Carlos Osada i en aquesta línia Foment del Treball xifra en 37.000 milions el cost de l'absentisme laboral a Espanya i de mitjana 1,5 milió de treballadors falten diàriament al seu lloc de feina. Aquestes són dues de les dades més impactants d'un informe que ha elaborat la patronal catalana en col·laboració amb l'empresa de treball temporal Adecco. De l'estudi també ens quedem que l'absentisme per incapacitat temporal ha crescut un 43% a Espanya des de l'any 2018 i que els catalans falten al treball quasi bé un dia al mes per baixa mèdica, que significa el doble que fa 10 anys. D'aquest estudi, què més podem destacar? Yolanda Canales.
Quines dades més? Doncs que les taxes actuals d'absentisme se situen de mitjana en un 7,2%, però en algunes empreses aquest percentatge puja fins al 20 o al 30. Xifres que ha dit el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, són un llast per a la competitivitat. En aquest sentit, creu que cal actuar sobre les baixes per contingències comunes que ja pleguen el 80% de l'absentisme. I es pot posar sobre la taula una altra dada molt clara. Cada dia 1,5 milió de treballadors falten a la feina.
Y si esto hiciéramos una traslación a lo que representa en los puestos de trabajo diarios este absentismo total, las conclusiones también son realmente escalofriantes. Esto quiere decir, ni más ni menos, que cada día faltan al trabajo 1,5 milió de persones.
Les baixes laborals per malalties cada cop tenen un cost també més elevat per la Seguretat Social i per les empreses. L'avís l'ha fet el president de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, Fernando Casado. El 2022 el total va ser de 21.000 milions d'euros, l'any passat gairebé 26.000, i la dada, que no inclou el desemborsament per accidents de treballs, anirà a l'alça i podria arribar a prop de 29.000 milions aquest any. Entre els motius que expliquen també aquest creixement hi ha l'increment de patologies psicològiques, que ja representen el 15% de les baixes per malalties comunes en algunes mútues, o també el creixement de la població activa.
Molt bé, gràcies, Yolanda. Obrim ja en aquest punt la informació de serveis. Comencem, com sempre, amb la previsió del temps. Aquest final de setmana vindrà marcat per alguns canvis. Divendres s'espera una baixada important de la temperatura, que serà més acusada al centre i al nord de Catalunya. De bon matí ja s'espera alguna gota a la costa i al prelitoral de Barcelona i alguns xàfecs cap a les comarques d'Osona, Ripollès i també a la Garrotxa. Amb el pas de les hores, aquestes tempestes s'estendran per bona part del centre i del nord de Catalunya i poden ser localment fortes. De cara al cap de setmana, doncs dissabte les temperatures recularan una mica més i diumenge tornaran a pujar. Al cap de setmana no s'espera pluja i hi haurà moltes estones de sol. Com està la xarxa viària a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem a l'autopista AP7 uns 3-4 quilòmetres de lentitud amb aturades a la zona entre Torredembarra i Altafulla, en sentit sud. El motiu, un accident en aquest punt de l'autopista, obligat a tallar dos carrils, i d'aquí aquests 4 quilòmetres, com dèiem, en sentit València. A la resta de vies, de moment, no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha alguns punts amb més densitat moviment a la zona de la P7 mateixa a Barberà, en sentit nord, o les dues rondes també en diferents trams en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte a COPE Catalunya i Andorra parlem de l'Andorra del segle XXI amb el cap de govern Xavier Espot. Ara Andorra, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Sol 10.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra, els resultats de les competències bàsiques que han realitzat aquest curs els alumnes catalans de sisè de primària i de quart d'ESO donen un cert alleujament després del degoteig de males notícies pel que fa al nivell d'aprenentatge dels estudiants catalans que va deixar al descobert el darrer informe PISA. El titular, segons ha deixat caure aquest matí la consellera d'Educació, Anna Simó, és que els alumnes catalans milloren en totes les competències bàsiques menys en anglès i català. Els esforços, doncs, de la conselleria per imposar sigui com sigui el català entre els alumnes no acaba de funcionar com sol passar quan es treballa amb imposicions. Nando Fandiño.
Sí, tot i la millora en la gran majoria d'àmbits, el català secundària registra la pitjor nota de l'última dècada amb una puntuació mitjana de 70,7. Amb això es converteix en la matèria amb la segona pitjor qualificació de les competències bàsiques de quart d'ESO, només per darrere de les matemàtiques amb una mitjana de 64,9. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat que la caiguda dels resultats en llengua catalana és fruit d'una realitat sociolingüística que supera els centres educatius i ha defensat així les mesures fetes per reforçar l'ús del català.
S'han dut a terme mesures, la primera de totes és saber on estem, eh? I d'aquí els estudis sociolingüístics que es van fer en el seu moment i que van dir no s'està utilitzant el català vehicular a les aules de la manera que tocaria secundària. I per tant, en això s'està treballant i amb la feina que es fa des de la inspecció, en els projectes lingüístics de centre, en els tallers OLAE, etcètera, etcètera, etcètera.
En canvi, els resultats de llengua castellana a les competències bàsiques de quart d'ESO han millorat més de 4 punts respecte a l'any passat, quan es van registrar la pitjor marca dels últims 7 anys. A sisè de primària, els resultats milloren en totes les matèries menys en anglès, on la nota mitjana cau més de 4 punts. D'altra banda, Simó ha criticat la negativa del Tribunal Superior de Justícia contra el decret lingüístic del sistema educatiu i ha dit que continuaran donant-li protecció jurídica i que presentaran un recurs de reposició contra la suspensió cautelar del decret.
Més qüestions referides a les escoles. Ja estan en marxa les obres en 24 escoles de Barcelona per afrontar el curs vinent plenament climatitzades. Es tracta del primer paquet de centres educatius que es beneficia de l'anomenat Pla Clima Escolar, el projecte mitjançant el qual l'Ajuntament finançarà la climatització dels 170 centres educatius públics que hi ha a la ciutat els pròxims 6 anys. Els treballs que permetran als centres afrontar millor tant la calor com el fred el curs vinent tenen un cost d'uns 14 milions d'euros i es financien directament amb la recaptació del recàrrec sobre l'impost turístic. Les obres les executa el Consorci d'Educació de Barcelona i s'allargaran durant l'estiu aprofitant el període no lectiu. I enguany hi ha hagut pocs canvis en el rànquing de les notes de tall d'aquest 2024. El grau de Física i Matemàtiques que imparteixen l'Autònoma i la UB amb una nota de tall de 13.438 i un 13.192 respectivament encapçala el llistat de titulacions amb una oferta inferior a les 40 places. Pel que fa als estudis amb més places, el llistat el lidera el grau de Medicina de la Universitat de Barcelona amb una oferta de 200 places i una nota de tall de 12.940. Té tots els detalls al Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I es consolida una tendència. Les preferències universitàries són en l'àmbit de les ciències de la salut, és a dir, estudiar medicina, psicologia, infermeria i odontologia. Després, administració d'empresa, dret i arquitectura. No té la nota de tall més alta, però el centre més demanat és el grau de medicina a l'Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona, amb 200 places i gairebé 1.591 sol·licitants. És a dir, que només podran fer-ho un de cada 8. La secretària general del Consell Universitari de Catalunya, Laura Román, destaca les preferències dels nous estudiants universitaris.
Els centres d'estudis més sol·licitats pertanyen de nou a l'àmbit de les ciències de la salut, medicina, psicologia, infermeria i odontologia, tot i que veiem que també s'han incorporat estudis d'ADE, de dret i d'arquitectura.
Hi ha 47.850 sol·licitants procedents de les proves d'accés a la universitat i de cicles formatius de grau superior. Augmenta també els estudiants que volen canviar de grau, en 1.450 estudiants universitaris. El govern considera que la supressió dels recàrrecs per segones i successives titulacions beneficia aquests canvis. I, per cert, una disculpa. El govern de la Generalitat admet errors en l'examen de selectivitat de literatura castellana. Es van produir 102 reclamacions i 70 alumnes van decidir repetir l'examen.
No, merci, Sergi. Ens has d'explicar ara una altra qüestió referida al món de l'educació, però amb una derivada, que és l'alimentació i les dietes per als nois més joves i desafavorits. Els 79 dies d'estiu es poden arribar a convertir en un malson per a la infància més vulnerable. I és que molts d'aquests nens i nenes, un cop finalitzat el període escolar, es queden sense les beques menjador i, per tant, sense un àpat complert i també saludable. En aquest sentit, la ONG Educo, els que escoltarem aquesta tarda, a la Fiscal Interna de Catalunya i Andorra adverteixen que a Catalunya uns 440.000 nens i nenes en situació de pobresa i exclusió s'enfronten un estiu doncs complicat i difícil, i uns 180.000 que reben les beques menjador se n'han quedat sense. Arrere en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat aquest matí a la Houda, que ha explicat al Sergi la situació familiar quan arriba aquesta època de l'any.
Sí, que complica un escenari que ja és difícil en el seu dia a dia. Quan s'acaba el curs escolar, la pregunta és l'alimentació durant tot l'estiu. És mare de 4 fills, un de 20 anys ja independitzat i 3 de la resta menors d'edat. La Hauda Hamut ens ha relatat la seva dura situació econòmica actual.
Estoy parada, pero no compro la prestación, que estoy con enfermedad. Bueno, mi salud no me permite trabajar y igualmente no me ha acabado la prestación y no cobra nada. Cuando termina el curso escolar, pues empeora. Y gracias a los casares, cuando ya por lo menos podemos conseguir que los niños tengan el plato del mediodía y... Ajá.
Amb estudis de batxillerat a Marroc, sense homologació a Espanya, busca feina al sector de la neteja. Ara a l'estiu el problema més greu és l'alimentació dels seus fills i reconeix un retard per disposar de la targeta moneder de l'Ajuntament de Barcelona.
Quitamos el hambre con lo que podemos, porque no permitimos, nuestros ingresos no permite comer sano como debería. Y claro, es quitar el hambre, no comemos saludable. Dicen que hay una tarjeta solidaria de Ayuntamiento de Barcelona, pero la hemos presentado y tenemos que esperar hasta octubre o hasta que resuelve y nos dan la tarjeta.
Escolta, aquí a migdia COPE de la Houda, Uduco ha tornat a col·laborar aquest any amb 15 entitats perquè infants vulnerables puguin gaudir dels casals d'estiu i tinguin un àpat assegurat a través de 500 beques. És el cas de l'Espai La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, que aquesta setmana ha tornat a obrir el tret de sortida a un casal d'estiu que acollirà a més de 700 infants.
Avui t'estem explicant que a Catalunya un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social. Als barris més desfavorits, un de cada dos nens i nenes pateix pobresa. Volem parlar d'aquesta qüestió i també del tema del menjar, perquè quan arriben èpoques com ara l'estiu, que és allò del menjador escolar, molts nens doncs continuen o s'agreixen encara més la seva situació. Volem parlar amb el Pau Dax, que és responsable de sensibilització del casal dels infants. Pau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com deia fa un moment, amb l'arribada de l'estiu, la fi del curs, molts nens ho passen malament i fins i tot per menjar, no? Vosaltres, en aquest sentit, feu moltes coses perquè hi hagi cohesió social i perquè aquests nens doncs puguin continuar menjant i passant-s'ho bé i tenir una vida normal, no?, quan arriba aquesta època de l'any, Pau.
Exacte. És una època de l'any molt important perquè hem de pensar que l'escola i l'institut tanquen i els centres educatius són un dels principals referents pels infants i les famílies. Mm. I les vacances es poden fer molt llargues, no?, per aquests nens i nenes, si clar, no tenen oportunitats per gaudir-les. Per tant, nosaltres, sent-hi, acompanyant-los, els estem garantint, d'una banda, activitats divertides, de lleure i d'aprenentatge, i de l'altra banda, això que comentàvem, no?, garantir-los necessitats com és l'alimentació, no?, cobrint-los l'àpat del migdia quan fem casals d'estiu i tots els àpats quan som de colònies.
Poder trobeu a faltar una mica, Paula, col·laboració o la millor coordinació amb les administracions. Quan dic administracions, dic Generalitat, dic Ajuntaments, dic Diputacions, per conèixer a més de prop aquestes situacions que vosaltres ajudeu a solventar, veritat?
Efectivament, la pobresa, el risc de pobresa i exclusió social en la infància és un problema greu que arrosseguem des de fa molts anys. Cal amb més mesures per fer-hi front. Sí que és veritat que nosaltres, al Casal dels Infants, rebem suport de les administracions públiques, un 40% del nostre finançament és públic, però un 60% és privat, és de gent que doncs, actua, es mobilitza per donar-nos suport i que així puguem arribar a tots els infants que acompanyem.
Les dades sobre vulnerabilitat infantil són molt alarmants arreu d'Espanya, però també aquí a Catalunya concretament. Les polítiques socials no acaben de funcionar, Pau, què creus tu?
Bé, doncs no, és evident que no són suficients. aquí podríem parlar, per exemple, de les transferències socials, és a dir, de les prestacions, de les ajudes, per entendre'ns, que treuen molts pocs infants de la pobresa. És a dir, les ajudes on tenen menys eficàcia a l'hora de superar la pobresa és en la infància. I això és perquè no són ajudes pensades pels nens i nenes per treure'ls d'aquestes situacions tan complicades. Clar. Llavors caldria crear, per exemple, prestacions més enfocades als infants i més efectives perquè visquin millor.
Casal dels Infants, per qui no ho conegui, crec que ho coneix tothom, va néixer al Raval, però s'han extenent a per tot arreu, no? Que creixi el casal, Pau, vol dir que l'administració pública està, podríem dir, fracassant una mica en la qüestió d'atendre les criatures en situació de risc. Què penses?
Sí, és evident que és el que deia. El risc, si mirem amb xifres, l'enquesta de condicions de vida ens dona xifres cada any, doncs portem 10 anys encallats, podríem dir, no? Amb aquestes xifres que un de cada 3 infants està en risc de pobresa o exclusió social. Doncs han variat molt poc. Això, com dèiem, és que s'ha de fer més i s'ha de fer diferent. I que nosaltres haguem anat a altres territoris, doncs ara som a Badalona, som a Santa Coloma de Gramenet, som a Sant Adrià de Besòs i a Sala, a Girona. Això, sí, evidentment, vol dir que continuarà havent-hi moltes necessitats, però que també, doncs, amb tota la gent que tenim darrere, amb tota la gent que és voluntària, sòcia del casal, doncs puguem arribar a molts més llocs des de fa ja una bona pila d'anys.
Més voluntaris que professionals al casal dels infants, o com està això? Hi ha un 50-50?
Si nosaltres tenim, durant el curs som vora 350 persones contractades, i amb això complim les ràtios, això vol dir doncs, que cada infant té el monitor que li pertoca, diguéssim, per proporció, però sí que sumem persones voluntàries, bàsicament perquè ho hem fet, vam néixer així, vam néixer al voluntariat, i creiem que mobilitzar la ciutadania és conscienciar-la, sensibilitzar-la, i és que tots siguem conscients que hem d'actuar pels drets de la infància. I, evidentment, també és energia i és un cop de mà, sobretot ara en aquests mesos de l'estiu, en què les activitats són molt intenses i que gent jove ens doni un cop de mà, és molt important.
Fantàstic, no? Tornant a parlar del tema del menjar, Pau, és molt important assegurar un àpat per a aquestes criatures que, bueno, que tenen aquesta problemàtica quan s'acaba l'època escolar, no? Teniu de definir uns menús molt concrets, m'imagino, no? Perquè hi hagi una bona nutrició d'aquestes criatures?
Sí, exacte. Nosaltres els garantim l'alimentació, però també promovem amb el que els oferim per menjar, però també en les activitats educatives promovem que tinguin aquests hàbits d'alimentació saludable, variada i equilibrada. I és això, no? Moltes famílies ho tenen difícil per garantir-los aquesta alimentació adequada i és important que hi siguem.
Molt bé. I la importància dels casals d'estiu, de tots pràcticament, perquè el lleure també, i ja acabo, Pau, pot esdevenir un espai també per ajudar a la cohesió social, oi?
I tant, completament. Tots necessitem el lleure i és també un espai d'aprenentatge. Pensem que els infants, quan van de colònies, per exemple, surten del seu entorn, coneixen altra gent, altres territoris. Per ells és obrir el seu horitzó, obrir la ment, i és molt important que ho puguin fer.
Molt bé, doncs ha estat un plaer parlar amb el Pau Dax, que és responsable
Igualment.
De sensibilització del casal dels infants. Enhorabona per la tasca que feu i un molt bon estiu, eh?
Moltes gràcies, igualment. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my knots, in my stomach. And it's true, it wasn't easy.
Seguim amb més actualitat d'aquest matí, que ens transporta ara fins al Parlament, ja que els socialistes catalans tornen a fer malabarismes o han fet malabarismes per justificar el seu suport al separatisme. El grup de Salvador Illa s'ha alineat amb l'independentisme i ha aprovat tramitar per la via ràpida la reforma del reglament que pretén blindar el vot a distància pels encara pròfugs Puigdemont i Puig. El gir dels socialistes és notori perquè la passada legislatura van presentar un recurs al Constitucional que li va donar la raó per la inconstitucionalitat del vot telemàtic dels diputats fugits de la justícia. Com han justificat els socialistes catalans aquest canvi d'opinió? De nou, Sergi Tor, endavant.
Doncs el socialista Ferran Pedreta, que és el que ha parlat per la veu del PSC, ha utilitzat la llei d'amnistia per justificar que hi ha un canvi de context. El PSC ara considera que era un contrasentit que el vot telemàtic fos una modalitat del vot delegat. I Ferran Pedreta, tot i que reconeix les sentències del Constitucional que no accepta el vot dels diputats fugits per evitar l'acció de de la Justícia interpel·la que els canvis actuals estan emparats constitucionalment per la llei d'amnistia.
L'ampliació dels supòsits del vot delegat en el nostre reglament permet acollir altres circumstàncies que fins ara no podien ser acollides. Molt significadament, la introducció d'una disposició transitòria que preveu quelcom que ha passat des de que es van dictar aquestes sentències al Tribunal Constitucional i que és significatiu des de tot punt de vista polític i també des del punt de vista de la rellevància constitucional, que és l'aprovació de la Llei Orgànica d'Amnistia.
El Partit Popular ha presentat la reforma al Consell de Garanties Estatutàries del propi Parlament com a primer pas. El portaveu dels populars, Juan Fernández, acusa els socialistes de canviar principis per vots.
I aquí hi ha un partit que és el Partit Socialista, que ha canviat d'opinió per sus intereses políticos. Miren, el PSC no solo era contrario al voto de los diputados fugados, es que lo llevó al Tribunal Constitucional. ¿Podría decirse que el Partido Socialista de Cataluña no tiene principios sino intereses?
Des de Vox, el diputat Joan Garriga avisa que aquesta reforma és inconstitucional.
Van a hacer una reforma del reglamento inconstitucional. Lo ha recordado antes Pedret, que sabe mucho de leyes, que el TC lo ha reiterado en las sentencias, la última, 93/2022. El voto delegado tiene que estar muy especificado, si no, no sirve, ya se lo tumbarán.
La reforma modifica també altres supòsits de la vida parlamentària, beneficia la CUP, que podrà disposar d'un grup propi al permetre una sessió de diputats, i el partit d'extrema esquerra, amb els seus 4 diputats propis, abandonarà el grup mixt que havia de compartir amb Aliança Catalana. A més, es rebaixa 2/3 de la Càmera l'aprovació de les declaracions institucionals de la mateixa, quan fins ara era necessària la unanimitat dels 135 diputats i diputades. La reforma s'aprovarà finalment de forma definitiva al ple del pròxim 25 de juliol.
Molt bé, arriba ja el moment de fer una pausa per publicitat i després t'explico l'advertiment que l'Hospital Clínic ha fet avui, o ha enviat avui, als socorristes de les platges catalanes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la ràdio, les buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro.
Que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales.
Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi del Clínic ha alertat que els socorristes de platges estan exposats a nivells perillosos de radiació ultravioleta. Els experts que van mesurar la radiació rebuda durant una jornada laboral han trobat que els socorristes superen més de 20 vegades la dosi segura de radiació ultravioleta. Com a resultat d'aquesta investigació, s'han substituït ja cadires de vigilància per cabines que proporcionen una millor fotoprotecció. T'ho explica Lian Ledesma.
L'estudi, liderat per la doctora Susana Puig i el doctor Josep Maria Nicolàs, demostra amb el seu anàlisi que aquest nivell d'exposició augmenta significativament el risc de desenvolupar càncer de pell. La implementació de cabines de vigilància amb vidres protectors va començar l'any 2021 i s'ha basat en les conclusions d'aquest estudi, millorant així la seguretat dels socorristes. La doctora Puig detalla quines són les facilitats i el material de seguretat que disposen els socorristes.
Les empreses que els contracten els hi donen ulleres de protecció ultravioleta, roba adequada, que primer originalment eren mànigues curtes, ara també tenen de màniga llarga, pantaló curt, que ara també tenen alguns d'ells de pantaló llarg, cremes de fotoprotecció que els hi donen i després també fan controls dermatològics anuals.
Aquesta investigació destaca la importància de la fotoprotecció per als treballadors a l'aire lliure, no només per als socorristes, sinó també per a altres professions i activitats de llarga exposició al sol. De fet, la doctora Puig adverteix a la societat que canviï l'actitud de voler exposar-se al sol voluntàriament per broncejar-se i explica les conseqüències.
Aquest concepte, no, de no voler estar moreno és encara molt arrelat a la nostra població. Hi ha molta gent que s'exposa voluntàriament per broncejar-se. I hem de saber que el broncejat només apareix després d'una cremada solar. O sigui, el nostre organisme, per defensar-se del sol, es bronceja, però només es bronceja després de cremar-se.
Finalment, ambdós doctors asseguren que és crucial establir recomanacions clares sobre els límits de dosi de radiació ultravioleta per garantir la seguretat en aquestes ocupacions.
A Catalunya es calcula que unes 300.000 persones pateixen el que s'anomena pobresa farmacèutica. I què vol dir això? Doncs que tenen dificultats per poder obtenir i pagar els medicaments que necessiten. Estem parlant, sobretot, de malalts crònics. És un tipus de pobresa molt desconeguda perquè hi ha la sensació generalitzada que hi ha una sanitat universal gratuïta, això entre cometes, a Espanya, però no hi ha cap sistema per pagar els medicaments de tots els malalts. Per donar un cop de mà, hi ha l'ONG Banc Farmacèutic. El seu director, Javier Vincía, ha estat aquest matí a RN en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
I per entendre aquesta situació hem de tenir en compte l'actual sistema de copagament dels medicaments que hi ha a Espanya. Ho explico. Els treballadors o autònoms amb menys ingressos, de menys de 18.000 euros, han de pagar un 40% del cost dels medicaments. Però es dona la circumstància que la majoria de pensionistes només assumeixen un 10% del cost independentment del que cobrin. Només un col·lectiu més desfavorit no ha de portar res i els a les rendes més altes, de més de 100.000 euros, és del 60%. Els que es troben al mig, entre 18.000 i aquests 100.000 euros, han de pagar el 50% del cost. Precisament, arran del decret que regulava el copagament, va canviar l'enfoc del banc farmacèutic, perquè treballadors socials dels centres de salut els van advertir que tenien usuaris que havien d'escollir entre menjar o medicar-se, com explica el Javier Vincia.
Escolta, està molt bé la pobresa que esteu atenent a entitats socials, però nosaltres ens estem trobant que, fruit del decret del copagament, hi ha usuaris al centre de salut que no poden pagar-se la seva medicació i han de triar entre menjar o medicar-se. Llavors, nosaltres vam posar en marxa un programa a través d'una plataforma informàtica que posava en comú a treballadores socials dels centres de salut, farmacèutics i banc farmacèutic.
I què s'estan trobant? Doncs és un perfil que repeteix. Treballadors pobres, que tenen targeta sanitària, que no poden fer front a lloguers, serveis, aliments, i la majoria, com dèiem, han de pagar un 40% de la seva medicació. Molts són malalts crònics, d'altres han de fer front a medicaments que són cars.
Hi ha medicació que és cara i després hi ha malalts crònics que tenen molta dificultat per accedir amb la regularitat que necessiten a la seva medicació. D'aquí que també nosaltres, fruit de l'eina que tenim, doncs podem veure quin tipus de medicació estan prenent, per quines patologies, estem veient també doncs, que si hi ha adherència o no a la medicació.
I com funciona el banc farmacèutic? Hi ha una plataforma on els treballadors socials enregistren a les persones que poden ser beneficiàries i un cop comprovat que es compleixen els requisits, el cost dels medicaments ho assumeix el banc, que és qui paga el farmacèutic cada mes. En aquest sentit, el Javier Vincia destaca també la important implicació de les oficines de farmàcia.
Llavors et donava d'alta una plataforma i donava un document. Tu t'anaves a una farmàcia, el farmacèutic instantàniament comprovava que estaves donat d'alta al sistema, et dispensava la medicació i a nosaltres ens generava un tiquet i paguem aquest tiquet, factura, a final de mes al farmacèutic. Per tant, aquí també destacar la figura dels farmacèutics, que són els grans col·laboradors també en aquest projecte.
El banc farmacèutic assumeix el cost de la medicació per a 2.000 persones cada any gràcies a l'aportació de fons públics i privats, però no tenen prou recursos i fins i tot algunes de les administracions que els ajuden han retallat l'aportació. Però es pot dir que tot va canviar arran de la crisi econòmica provocada per la Covid. Aquesta pobresa farmacèutica es va disparar i el banc va registrar fins a un 30% més d'usuaris.
Del banc farmacèutic en volem parlar amb una farmacèutica, és la senyora Núria Espona. Molt bona tarda, Núria, i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
No, home, de res, un plaer poder compartir amb vosaltres aquesta
estona.
Molt bé,
fantàstic. Escolta una cosa, estem, com et deia, parlant del banc farmacèutic, la importància que té aquest banc. És poc conegut, vosaltres hi treballeu amb ells. Què et sembla aquesta iniciativa i des de quan hi esteu implicats?
Clar, a veure, aquesta iniciativa jo crec que es va fundar, jo crec que el 2007, em sembla que van començar. A veure, molt interessant, perquè sempre oblidem que hi ha un percentatge petit, però existeix, de gent que no té recursos per poder clar, doncs, pagar la seva medicació, que realment són malalts crònics que no poden deixar de prendre-la.
Ja. I llavors surt aquí el banc farmacèutic, que és el que els dona un cop de mà, ajudant-los a que es puguin continuar medicant, com tu deies, són malalts crònics. I aquí, quin paper hi juga la farmàcia? En el cas vostre, quin és el paper, Núria?
Clar. Aquí la farmàcia, una de les opcions que tenim és que podem fer accions per recaudar fons per aquesta ONG, sí, que puguin donar aquests diners, pues, pagar aquests medicaments a aquesta gent que no poden, i accions com, bueno, doncs, objectes solidaris que la gent ens paga a la farmàcia. Després també el que es fa molt sovint és el Dia Mundial del Farmacèutic, venen voluntaris a la farmàcia i a tota aquella gent que ve a la farmàcia se'ls ofereix l'opció voluntària, evidentment, de que puguin fer una aportació per aquest banc.
Molt bé. Sí. Heu notat vosaltres, la teva farmàcia en concret, que hi ha hagut un increment d'això que es diu pobresa farmacèutica?
Sí, home, jo diria que el detonant va ser el Covid. Yeah. Amb el Covid, bueno, tot ha canviat, i una de les coses que també ha canviat és aquesta, i sí, hi ha molta gent, bueno, doncs, que abans s'ho podien permetre de pagar-se la medicació i ara, doncs, malalt, sobretot, insisteixo, crònics que no poden deixar la seva medicació, clar, no arriben a poder-la pagar.
L'escena que et dibuixo ara, Núria, jo no sé si passa alguna vegada o ho tinc desenfocat. Com enfoqueu quan alguna persona es presenta a la farmàcia, la teva en concret, amb una recepta, es diu que no li arriben els diners per pagar-la? Quin canvi feu?
La via que fem és la d'informació, que el que han de fer és dirigir-se al seu CAP, a l'ambulatori. Allà els posen en contacte amb l'assistència social. Aquesta assistència social és la que valora la situació d'aquesta família, d'aquesta persona, i comencen a activar, doncs, de poder introduir-la en aquest segment que fan de persones vulnerables i que Sanitat es fa càrrec de la seva medicació.
Molt bé. Suposo que hi ha perfils molt, molt diferents que estiguin afectats per aquesta pobresa farmacèutica. Sí. Quin seria el perfil més habitual? Home, dona, edat? Quina tipologia? Quin perfil hi ha?
Bueno, jo diria famílies que tenen potser un o dos nens, que els dos per tema Covid s'han quedat sense feina, i clar, no arriben a pagar el lloguer ja, la medicació.
Ja que estem parlant amb una farmacèutica i deixant de costat una mica el tema del banc farmacèutic, del que n'hem parlat una mica, s'ha parlat també últimament, Núria, de problemes de subministrament de medicaments. Això s'ha resolt ja o encara quan vas a la farmàcia i demanes cert medicament, doncs no el tenim, però hi ha aquest altre,
doncs,
no?
Doncs malauradament encara no ho tenim solucionat, encara hi ha força medicaments, doncs que costa que els tinguem a les farmàcies i poder donar el servei al pacient, que és la nostra funció, i això sembla que va per llarg.
Clar.
Sí.
Us han donat els farmacèutics, que són els que doneu, podríem dir, la cara davant del client, que és el pacient, la persona malalta, del per què hi ha aquesta manca de subministrament? Algun motiu que pugueu explicar al pacient quan ve a la vostra farmàcia?
A veure, un dels motius potser principals és quan hi ha una patologia que no s'espera, de molts casos doncs pot haver el problema del subministrament, que no hi ha prou medicament i han de tornar a produir, amb la qual cosa en aquest impàs, com va passar amb els antibiòtics, amb aquell punt de bronquiolitis que va haver infantil, que va haver més demanda de lo habitual i, clar, no va haver prou medicament, van haver de tornar a produir. Aquesta és una. Però l'altra també és, clar, doncs, com sempre, no? la part econòmica, que aquí hi ha un conflicte de preus, els preus en diferents països són diferents els medicaments...
Interessos, bueno. Clar. Uh-huh. I escolta, ja sense posar-nos alarmistes, no és possible que pugui faltar medicaments importants per la salut o no? O això no ho veus?
A veure, no, tot això sempre està pensat.
Està garantit,
a nivell farmàcia potser no el podem servir, però sempre hi ha l'últim recurs, que és medicament... biohospital, vull dir que no. En cap cas hem d'alarmar que no ens pot faltar res. No.
Molt bé, el que sí que cal fer, Núria, és reivindicar la professió del farmacèutic, que sempre es trobaria a peu de carrer amb la feina de trobar i de donar una millor solució per millorar la salut dels pacients. Vull dir que felicitats, eh?
A vosaltres.
Núria Espona, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Parlar-nos una mica d'aquesta ONG que és Banc Farmacèutic, de la col·laboració que vosaltres hi feu, com moltes altres farmàcies, i demanar qui pugui, qui vulgui, doncs, que també posi la seva part perquè gent que no pot pagar els seus medicaments pugui fer-ho a través d'aquesta ONG. Núria Espona, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, una abraçada. Adéu, adéu.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
Com sempre, quan manquin 10 minuts per les 4, Esports Cope amb un nom propi avui, el del senyor Flick, l'entrenador del Barça, eh? Què sap? Què ha fet avui?
El Barça 24-25 ahir es va posar en marxa, però ahir van haver les típiques proves mèdiques i avui ja sí hem vist el nou tècnic del Barça, l'alemany Hansi Flick, trepitjar la gespa de la ciutat esportiva amb aquest primer entrenament sobre la gespa, amb pocs efectius de la primera plantilla, això sí, estan Iñaki Peña, Oriol Romeu, Víctor Roque, Íñigo Martínez, estan els futbolistes cedits que el Barça recupera, molts nanos joves del plantell. Avui la nota més destacada segurament la presència de Balde, un dels lesionats que ja ha fet treball de camp. Continuen lesionats De Jong i Gavi, més Pedri i Araujo, lesionats a l'Eurocopa i a la Copa Amèrica respectivament. Hem conegut els horaris de les jornades 2, 3 i 4 de Lliga, a primera divisió. El més curiós és que el Barça i l'Espanyol jugaran el mateix dia, un darrere l'altre, a la segona i a la quarta jornada. La segona jornada, el dissabte 24 d'agost a les 7 de la tarda, tenim Barça Atlètic Club de Bilbao i a 2:15 l'Espanyol Reial Societat. I a la quarta jornada, el dissabte 31 d'agost, tenim a les 5 de la tarda Barça Valladolid i a les 7 de la tarda Espanyol Rayo Vallecano. Hem de dir també que en motor Pol Espargaró, que es va retirar al final de la temporada passada, correrà el Gran Premi d'Àustria de MotoGP entre el 16 i el 18 d'agost. És pilot provador de KTM. I que en tenis estan jugant Marcel Granollers i Ceballos, semifinals de dobles a Wimbledon contra la parella australiana integrada per Thompson i Purcell. El primer set se l'han endut els australians, s'està jugant ara el segon set.
Molt bé, esports, com manquin 10 minuts per les 4 de la tarda. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins després.
Continua l'actualitat, continua la informació. Com sempre, Pilar García Muñiz els segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.